El matí de Ràdio Sabadell.
És possible que entitats de finançament, bancs i caixes que defensen la responsabilitat social corporativa estiguin contribuint a l'armament? Doncs li demanem a la Maria Fraile, que és investigadora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, activista de la campanya Banca Armada i autora d'un informe que parla de la qüestió. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Està passant així? Bancs i caixes que, de fet, desenvolupen responsabilitat social corporativa en les seves polítiques estan contribuint a finançar armament?
Doncs sí, efectivament. De fet, bé, per posar una mica de context o posar una breu definició del que nosaltres anomenem banca armada, aquestes són les entitats financeres que inverteixen en el sector d'armament. I bueno, pues en efecte, moltes d'elles tenen una, en alguns casos extensa, en alguns casos no tan extensa, política de responsabilitat social corporativa, que el que hem pogut comprovar és que la seva presència no és garantia de la desinversió en aquest sector. I, de fet, més ben al contrari, no? Any rere any van augmentant les xifres de finançament per part de les entitats financeres en aquesta indústria.
Com pot ser que es doni el que jo crec que aparentment és una contradicció?
Doncs, per començar, la indústria armamentista, val a dir que necessita molt del finançament de les entitats financeres. És una indústria que té un 73% més o menys d'endeutament. Això vol dir que unes 3 de cada 4 armes no podrien fabricar-se si no fos gràcies a l'ajuda dels bancs. I, per altra banda, també és cert que la indústria armamentista és una indústria doncs, molt estable, no? I, per tant, en aquest sentit, doncs, econòmicament, és atractiva per les entitats financeres. Què passa? Doncs que molts bancs el que fan és desenvolupar unes polítiques de responsabilitat social que doncs, es limiten, per exemple, a diguéssim, limitar les inversions a el que anomenen armes controvertides que poden ser bueno, pues les que estan majoritàriament prohibides pel dret internacional o en procés de prohibició, com les mines antipersona, les bombes de dispersió, les bombes nuclears, no? I per altra banda, doncs, per exemple, limiten a no exportar o no tractar amb empreses que exporten el seu armament a països que vulneren els drets humans, que estan en conflicte, no? I aleshores, això, que és un perfil de polítiques de responsabilitat social que es repeteix bastant i sobretot en bancs molt importants com el BBVA o el Banc Santander, el que demostren és que no estan limitant les seves inversions a la indústria armamentista en el seu conjunt, sinó a una part molt particular d'aquesta indústria que el que no fa és frenar el creixement de la indústria, l'existència de conflictes armats, la vulneració de drets humans, etcètera, no? Perquè considerem que la indústria armamentista no són només la fabricació d'aquestes armes controvertides, entre cometes. És a dir, a les guerres intervenen molts més tipus d'elements i productes que provenen d'aquesta indústria, i no només a les guerres, sinó també, per exemple, a les fronteres. És a dir, les fronteres estan cada vegada més militaritzades, inclús ara ja fa un temps que es parla de guerra de fronteres, pel volum de víctimes que moren en aquests espais. Per exemple, el 2023 van morir més de 6.000 persones només a la frontera euroafricana, segons dades de l'organització Caminando Fronteras. Per tant, molts bancs doncs, fan una limitació molt concreta, molt particular, elles s'escuden en aquestes limitacions, però efectivament el que hem pogut comprovar és que l'única limitació real i efectiva seria la limitació total, la prohibició total de finançament de la indústria armamentista.
Clar, d'aquests ginys, per exemple, que dius que incideixen en la militarització de les fronteres, estic pensant, per exemple, en els drons, no? Que a priori no són una arma, però en canvi són molt importants per poder desenvolupar tot això.
Clar, correcte. Per exemple, els drons, altres sistemes de vigilància, com per exemple sistemes de vigilància, vigilància biomètrica. Per exemple, una empresa que potser pues, a la gent li resultarà familiar, Indra, és una empresa que al voltant del seu 27% de la producció està dedicat al desenvolupament d'electrònica militar. I, per exemple, una de les seves activitats consisteix en el desenvolupament del sistema integral de vigilància exterior situat a la costa sud de l'estat espanyol. Per exemple, Accenture també és una empresa que, de seguretat que es dedica a la militarització de fronteres europees a través de, com deia, sistemes de control biomètric. És a dir, nosaltres tenim una mirada, com deia, àmplia, no?, del concepte d'indústria d'armament.
Clar, suposo que el fet xocant és... bueno, una cosa és que inverteixin en armament, l'altra és que, per una altra banda, estiguin desenvolupant aquesta responsabilitat social corporativa donant a entendre que no ho fan.
Correcte. Sí, el que comentava abans és precisament això, no?, que... hi ha molts bancs que, per exemple, el BBVA, el Santander o CaixaBank, són bancs que, malgrat que efectivament tenen una sèrie de limitacions a les seves polítiques de responsabilitat social, ara fa poc vam estar a les juntes d'accionistes d'aquestes entitats financeres denunciant, gràcies a la delegació del vot d'accionistes crítiques amb aquestes inversions, denunciant no només en termes generals les inversions de la indústria en la indústria armamentista, sinó particularment doncs, en armament nuclear o amb el finançament de fronteres. No? Doncs BBVA, per exemple, inverteix en diverses de les 24 empreses que fabriquen o dispositius d'armament nuclear o contribueixen d'alguna manera al seu desenvolupament. I quina va ser, per exemple, la seva resposta, no? Perquè quan anem en aquestes juntes d'accionistes a fer aquestes denúncies, el Consell d'Administració doncs, dona una resposta. I en relació particularment a la qüestió de l'armament nuclear, en el que s'escuden és en que no posen una restricció a productors o comercialitzadors d'armament d'armes nuclears per països no firmants del Tractat de No Proliferació Nuclear. Clar, això bé, doncs és evident que no està excloent de manera radical la fabricació d'armament nuclear, és a dir, és una política molt laxa. I en aquest sentit, per això, en aquest informe doncs, hem considerat que aquest tipus de polítiques són de compromís poc alt, són de compromís baix, perquè realment són mínims, és a dir, no, de cap manera no? Hauria de ser possible contribuir al creixement de la indústria que, bueno, en aquest cas que fabrica armament nuclear, però de tota la resta.
Ostres,
val a dir des d'un punt de vista econòmic que, és a dir, tampoc és una gran fita que estiguin prohibint armament que està o prohibit o en vies de prohibició a ulls del dret internacional. Al final estem parlant d'unes polítiques que restringeixen una sèrie de productes que ni econòmicament acaben sent o acabaran sent beneficiosos per a aquestes entitats financeres. Vull dir amb això que el que fan és permetre deixar la porta oberta a altres perfils, altres tipus de productes, també de la indústria armamentista, que doncs sí que són rentables i ho seguiran sent previsiblement al llarg dels propers anys.
Clar. Em crida l'atenció això que has dit així de passada, Maria, que clar... Per exemple, el 15 de març, no? Ara fa uns dies, activistes de la campanya Banca Armada intervenen al que és la Junta d'Accionistes del BBVA per fer-los aquestes explicacions que ens està donant. Ostres, això deu ser bastant complicat, no?, d'entre controlar el calendari en què ha de succeir, localitzar aquests accionistes crítics que cedeixen la paraula. Déu-n'hi-do, no?
Bueno, aquesta és una acció ja, podem dir, històrica dins de la campanya. La campanya Banca Armada va néixer a l'any 2006 i diguéssim que la primera de les accions que es va començar a fer va ser l'assistència a les juntes d'accionistes dels principals bancs espanyols dels quals es trobaven inversions en armament. És una acció doncs, que penso que és molt interessant a molts nivells, no? El primer d'ells és que doncs cada any, a principis d'any, es fa una crida, perquè ja sabem més o menys quan són les juntes d'accionistes, acostumen a ser doncs, al voltant del març-abril, no? I es fa una crida a que persones accionistes crítiques amb aquestes inversions doncs, facin la delegació del seu vot a activistes de la campanya. Aleshores, una vegada s'aconsegueixen el nombre d'accions determinat, exigit, per poder accedir-hi en aquestes juntes d'accionistes, doncs les activistes van, en nom d'aquestes persones accionistes, dir als consells d'administració pues, que hi ha X nombre d'accionistes que no estan d'acord amb aquest tipus d'inversió i que, previsiblement, no són els únics. Jo crec que una de les qüestions molt més importants a destacar és que, per norma general, les persones no volen que els seus diners s'inverteixin en la guerra. Hi ha un rebuig bastant generalitzat per part de la societat a les guerres i a la indústria d'armament. Aleshores, també, en aquest sentit, doncs, paga la pena fer la reflexió de que en els últims anys cada vegada hi ha més empreses, hi ha més entitats financeres i empreses també, però particularment hi ha cada vegada més entitats financeres que estan fent una inversió important en les seves polítiques de responsabilitat social corporativa. I és que la reputació els importa, no? I aquí doncs hi ha una bueno, doncs conflueixen el rebuig de la societat en qüestions de conflicte armat i d'armes en general i, bueno, pues, que a poc a poc les entitats financeres han anat introduint aquesta qüestió a les seves polítiques. I pensem que la pressió de la societat civil i particularment de la campanya Banca Armada en aquest àmbit doncs ha tingut alguna cosa a veure, no?, en què es comencin a introduir algunes qüestions d'aquestes, encara que sigui breument, a les polítiques. I, bueno, pues imagina't, com dic, pues ja des de 2000, més o menys, 7, que s'hi assisteixen aquestes juntes, doncs hi ha alguns bancs que ja quasi ens esperen, no?, entre cometes, ja saben que hi anem.
Qui ens estigui escoltant segur que està pensant això que estaves dient, Maria, de dir, no, clar, si és que jo no vull que amb els meus diners es contribueixi doncs, al fet de crear empreses armamentístiques, fabricar armes, després veig el que veig a les notícies, però clar, la gran pregunta és, on poso els diners?
Clar, efectivament, doncs una de les qüestions que he comentat i que sempre comentem, l'única possibilitat d'assegurar-nos de que les entitats financeres no inverteixen en armes és aquelles entitats que apostin per una prohibició total i efectiva de les inversions a la indústria armamentista. En aquest cas, les que ens asseguren aquest fet són les finances ètiques. Són, per exemple, doncs, Triodos o Fiare, que són bancs que aposten doncs, per una prohibició absoluta de diverses indústries que afecten a les persones i al medi ambient i que particularment fan una exclusió total. I no només fan una exclusió total sobre paper, sinó que també fan o sigui, tenen mecanismes interns de control per evitar que aquestes, que dins de les seves entitats facin inversions en aquest tipus d'indústries. També, per altra banda, hi ha altres perfils, hi ha altres perfils bancaris que són molt interessants i en els quals també ens dirigim en l'informe, que serien doncs, el que anomenem la banca social o banca de proximitat. Fonamentalment són caixes rurals que no són entitats que formin part de les finances ètiques, però que moltes vegades tenen un tipus d'actuació molt més pròxim, molt més arrelat al territori, i aquestes, doncs el que els hi recomanem és que introdueixin aquestes polítiques i que a més introdueixin sistemes de control per evitar aquest tipus d'inversions en armament, perquè per norma general, tot i que hi ha excepcions, alguna vegada sí que s'han trobat algunes inversions en alguna empresa d'armament per part d'alguna caixa rural, però per norma general no hi ha una connexió tan evident. Per tant, aquí el que els diríem en aquest sector és introduir mecanismes de control i que siguin capaços de limitar efectivament, com fan les entitats de finances ètiques, les inversions en armes.
Doncs queda dit. Maria Fraile, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.